Bon dia a tothom, són les 8. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 7 d'abril del 2024. Vinga, va, que fa 40 minuts que brilla el sol a l'horitzó, un dia que no s'ha de pondre fins prop de 8:45 de la nit. De seguida, Marta Oliveres, que ens porta el temps d'un cap de setmana de divisió meteorològica territorial. Ahir ens va passar i avui sembla que repetirà, potser no amb la mateixa intensitat, però déu-n'hi-do. A l'interior i al Pirineu, temps càlid. A la costa, que vivim, els que hi som sota la boira, termòmetres molt més frenats. Ahir les comarques de Lleida es va picar per primer cop 30 graus, el primer 30 d'aquest 2024, i de fet aquesta ha estat la primera nit tropical de l'any al Priorat. Allà no s'ha baixat dels 21 graus, per tant, és una tònica gens habitual a principis d'abril. Avui, 3:15 del mateix, la temperatura potser una mica més fluixa, però tornarem també a tenir pols sahariana arreu. D'un diumenge que arrenca amb ressaca esportiva doble, per una banda la final de la Copa del Rei, que ha acabat aquesta matinada amb l'Atlètic de Bilbao aixecant el títol 40 anys després, i sembla mentida perquè segueix sent el segon equip amb més copes després del Barça, però feia 4 dècades que no ho aconseguia. Venen dies de molta celebració a Bilbao, òbviament que impactaran, per cert, a la campanya electoral. A Biscaia ja dèiem ahir que cap partit s'atreveix aquest cap de setmana a fer grans actes, cap formació política, doncs el parèntesi probablement s'allargui fins a passar de la celebració oficial, que és dijous, la sortida de la Gavarra a les aigües de la ria de Bilbao. Veurem si això també impacta finalment en els votants d'aquí a 15 dies. Però l'altra gran ressaca esportiva i probablement també emocional ha passat de plena matinada, de fet fa poca estona, amb l'homenatge i la retirada de samarreta que li han fet els Memphis Grizzlies a Marc Gasol. És història pura de l'esport català i del bàsquet del país. La retirada dorsal és l'honor més gran que pot rebre un jugador de la NBA, que el fa llegenda i que el fa etern. I pressuposa que mai cap altre jugador pot dur aquell número, aquell dorsal. En el cas de Marc Gasol, és la consecució d'una història increïble, absolutament improbable. Quines possibilitats hi havia, gairebé matemàtiques, diria, que dins d'una mateixa família de Sant Boi, del Baix Llobregat, en sortissin dues figures com en Pau i en Marc Gasol. Que tots dos trenquessin les barreres del seu temps, que semblaven insalvables, entre el bàsquet català o europeu, fins i tot, i el nord-americà, i arribessin tots dos a jugar a la NBA, ja semblava impossible i ho van fer. Però que tots dos hi triomfessin, fossin reconeguts, anessin als All-Star, juguessin play-offs, fins i tot tots dos guanyessin la competició, és un miracle. Però que finalment, després de tot això, tots dos, cadascun al seu equip, un a Los Angeles, els Lakers, i l'altre a Memphis, els Grizzlies, aconsegueixin l'estatus de llegenda, com per veure que en un acte públic de reconeixement els retiren la samarreta, és una història que, en fi, hauria de ser considerada ciència-ficció si no fos que real. De fet, per bastant menys s'han fet pel·lícules. Ells són els dos primers germans de la història que ho aconsegueixen. Ja havien estat un dels pocs casos coneguts de dos germans que guanyen la NBA, sigui americans o de fora, eh? Però mai abans dos germans els havien retirat la samarreta. I això ho han aconseguit dues bèsties competitives de Sant Boi de Llobregat. En un país normal, els homenatges serien non-stop, consecutius, un darrere l'altre. Des d'aquí, en tot cas, però, un reconeixement, un agraïment i una felicitació al Marc Gasol, al Pau Gasol i especialment a l'Agustí i a la Marisa, que són els seus pares, especialment la mare que els va parir. Vinga, va, que passen 4 minuts de les 8 en punt del matí. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
I a aquesta hora del matí, a les 8 i 5 minuts, la Clara Molins a la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar pendents, Clara?
Doncs de l'emotiu homenatge dels Memphis Grizzlies a l'expivot de Sant Boi, Marc Gasol, que ha fet història. El número 33 de la seva samarreta ja penja al lloc de les llegendes del FedEx Forum de Memphis, el reconeixement més gran que l'NBA fa als seus ídols, la retirada del dorsal.
Pendents també de l'efecte que pugui tenir també polític de la victòria de l'Atlètic de Bilbao a la Copa del Rei contra el Mallorca, perquè 40 anys després del seu últim títol ho van aconseguir. Les celebracions s'allargaran fins dijous i coincideixen en plena campanya electoral a Euskadi. Ahir que Pedro Sánchez va atacar Núñez Feijóo i va evitar el cos a cos amb Bildu i el PNB.
I mentrestant en la precampanya per les catalanes, Carles Puigdemont va exhibir ahir múscul a Elna davant de 2.000 persones. Des de la Catalunya Nord es va alçar com una alternativa a un govern de Pere Aragonès a qui acusa de malbaratar la majoria independentista al Parlament.
I avui fa 6 mesos de l'esclat de la guerra a Gaza, mig any després han mort més de 33.000 persones. El conflicte s'ha estès, la comunitat internacional agafa aire davant de l'amenaça d'una represàlia de l'Iran i mentrestant a Israel va viure la manifestació més massiva contra el govern des de l'inici del conflicte.
I Ernest Urtasun surt a defensar la cantant Muixca després de la polèmica sobre el català en una entrevista al diari Ara. El ministre de Cultura defensa que l'artista ha fet més per la llengua catalana que molts talibans, diu que la critiquen.
Pel que fa al temps, avui encara tindrem més pols africana i tornaran a formar-se molts bancs de boira a prop de la costa. Arran de mar, aquí, ambient més fresc, però a l'interior del Pirineu, el termòmetre tornarà a recordar-nos més aviat a l'estiu que no pas a la primavera.
Ara són les 8 i 7 minuts. I el que us dèiem, ja és història, Marc Gasol és etern a la NBA. Així sonava el moment de glòria de Marc Gasol, el número 33 que ja penja al lloc de les llegendes del FedEx Forum de Memphis, al pavelló on juguen els Grizzlies, després que aquesta matinada l'equip ha concedit el que va ser pivot de Sant Boi el reconeixement més gran que la NBA fa als seus ídols, que és la retirada de dorsal. Ha estat aquesta matinada després d'un partit, en aquest cas un Grizzlies Sixers, amb victòria visitant en una cerimònia, però amb acompanyament, com fan els americans, de llum, de fum, salsa, de terra, una lona, emulant aquesta samarreta amb els colors de la franquícia de Tennessee, el número 33 i el nom de Marc Gasol, cap al sostre del pavelló des d'on onejarà a partir d'ara. Acompanyat de la seva família, el mitjà dels germans Gasol ha dirigit aquestes paraules d'agraïment a tota l'afició de Memphis.
Aquesta setmana hem estat aquí amb la meva família gaudint de la ciutat. Hem vist moltes cares conegudes, molts vells amics, i l'amor i el respecte que hem rebut de l'afició i de tota la gent de Memphis el recordarem tota la vida. Vam arribar aquí l'any 2001 i el vostre suport i el vostre amor han sigut constants sempre. Així que moltes gràcies per això, de debò.
Un Marc Gasol emocionat recordant, en fi, la seva història al llarg del viatge que el va portar quan era un adolescent a Memphis. Quim Salvador, bon dia.
Bon dia, Xavi.
És Gasol, de fet, Marc, el segon català a qui li retiren un dorsal a la NBA després del seu germà.
Sí, fas bé de destacar Marc, perquè Pau Gasol, que també va ser jugador dels Memphis Grizzlies, té la samarreta retirada ja des de fa més temps, però a Los Angeles, en aquest cas al pavelló dels Lakers. Són els únics catalans que han concedit aquest honor a l'NBA. A més, són els únics germans amb samarreta retirada al bàsquet americà, i són de Sant Boi, que també té mèrit això. I en el cas de Marc Gasol, és el tercer exjugador dels Memphis Grizzlies en rebre aquest honor després de Tony Allen i Zach Randolph, que l'han acompanyat sobre el parquet aquesta nit al FedEx Forum, al costat també de Mike Conley, amb qui van formar tots plegat el Core Four, que encara es recorda a Memphis. Marc Gasol també ha tingut paraules per ells.
Quan era petit m'imaginava que era Michael Jordan amb un fadeaway, que era Larry Bird amb un triple, o Magic Johnson amb una passada sense mirar. 25 anys més tard, quan em van traspassar dels Grizzlies als Raptors, vaig fer el mateix joc amb Tony Allen, Zeebo o Mike Conley. Així que quan vaig assolir l'objectiu més gran d'un jugador de bàsquet, que és guanyar un anell de l'NBA, aquests tres jugadors que van significar tant per mi al llarg del camí als Grizzlies també van formar part d'aquell moment. We're right there with me
at the four. És veritat que Pau Gasol va ser el primer català en jugar als Memphis Grizzlies i a l'NBA, que també ho va fer molt bé a Memphis, sí, i allà no l'han retirat la samarreta, però és que la història de Marc Gasol és segurament més especial. També és cert que no és una història d'èxits, no hi ha títols, perquè Memphis Grizzlies és una franquícia modesta a l'NBA. Però és que Marc Gasol va arribar a Memphis quan tenia 16 anys i no era jugador professional de bàsquet.
Òbviament.
Ell va viatjar amb la família, amb els pares i també amb el germà petit Adrià, acompanyant Pau Gasol quan debutava a l'NBA. Per tant, Marc Gasol va viure primer els Memphis Grizzlies com a seguidor, evidentment com a germà d'un dels jugadors, però com a seguidor de la franquícia. Va tornar a Europa per començar la seva carrera professional, en aquest cas al Barça, i després sí, va tornar a Memphis per ser jugador dels Grizzlies, recomanat, òbviament, pel Pau. S'hi va estar 11 temporades, número 33 a l'esquena, i de rookie va passar a ser una autèntica llegenda amb una transcendència importantíssima, tant al parquet com també amb l'empremta que va deixar fora de la pista. Va ser escollit millor jugador defensiu de l'NBA a la temporada 12-13, va participar en 3 edicions de l'All-Star, al partit de les estrelles, sent jugador d'una franquícia modesta. Queda la icònica imatge de fent el salt inicial amb el seu germà Pau, allò va ser absolutament històric. També va ser escollit el millor 5 inicial del curs 14-15, tot això sense guanyar el títol, ho va guanyar després amb els Raptors. Toronto Raptors, sí, sí. Però no pas a Memphis, i s'ha de dir que en marca l'equip, els Grizzlies van jugar 7 play-offs seguits i unes finals de conferència el 2013. No són èxits espectaculars, però per la dimensió i el potencial que tenia la franquícia, evidentment la presència de Marc Gasol en aquell equip amb els seus excompanys va marcar un salt de qualitat que és el que ara li reconeixen. Per cert, després d'aquest homenatge a Memphis històric, Marc Gasol, ho deia divendres, el tu diràs, vol organitzar també una festa a Girona. Ell és el president del bàsquet Girona. Sota la seva presidència doncs ha tornat al club a l'elit des del temps de la Casballo, que això no havia passat. Ell ja havia estat jugador de la Casballo Girona i de fet ha tancat la temporada passada la seva carrera com a jugador professional de bàsquet precisament al bàsquet Girona. Per tant, no serà NBA, serà un altre format, però també hi haurà festa a Girona per Marc Gasol.
És que de fet, com dèiem al principi, en un país normal hauria d'haver-hi celebracions non-stop, perquè el que han aconseguit aquests dos és una autèntica animalada. Dos nanos de Sant Boi de Llobregat, del Baix Llobregat, que han aconseguit arribar a unes cotes que la majoria d'esportistes professionals europeus o americans no assoleixen mai. Gràcies, Quim. Pràcticament d'aquí 2 minuts serà un quart de 9 del matí, però la ressaca esportiva, més enllà de l'homenatge d'en Marc Gasol, també hi és per la final de la Copa del Rei d'aquesta nit.
ATP-an! Antes allá Grey, Perenguer, Rescuñés, Meguina tú, ya Ortiz. Gol, 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 gol.
Així d'emocionats estaven a ETV Ràdio, l'Atlètic de Bilbao proclamant-se campió de la Copa del Rei de futbol en una final llarguíssima que ha començat a les 10 de la nit i pràcticament s'ha acabat a la 1 de la matinada després de pròrroga i de penals. I com dèiem, li ha costat Déu i ajuda el narrador de Ràdio Euskadi, que s'ha quedat sense veu, però l'Atlètic ha aconseguit trencar 40 anys de malefici i ha recuperat una de les copes que pràcticament li pertanyen per història, la Copa del Rei. Enviat especial de RAC1 a Sevilla, Damià López, bon dia.
Bon dia. 40 anys després, l'Atlètic Club de Bilbao traurà a passejar la Gavarra. Han hagut de passar 4 dècades per tornar a guanyar el títol preferit dels biscaïns. La Copa del Rei va ser en una final èpica contra el Mallorca, que es va decidir als penals, amb jugadors totalment esgotats, lluitant per cada pilota, una batalla futbolística que va acabar amb taules i que va decantar l'encert dels bascos des dels 11 metres. Àlex Berenguer va marcar el gol definitiu que feia esclatar l'afició de l'Atlètic Club a la Cartuja. Ernesto Valverde destacaba la importancia de aquel título para el club.
Ha sido una maravilla. Hoy hemos sonreído nosotros después de mucho tiempo y esta copa significa mucho para nosotros, para nuestra afición, para nuestro club, para toda la gente que quiere el Athletic. Y nos alegramos sobre todo de que todos estos que han venido aquí, todos los que estén en Bilbao, todos los que estén en cualquier parte, que sientan el Athletic, que hoy han tenido una alegría que la llevamos usando desde hace mucho tiempo, muchos años.
Abans dels penals, primer Dani Rodríguez havia avançat al Mallorca a la primera part i ja a la segona s'han fet. Havia empatat per un Atlètic que aixecava la seva copa número 25 en la seva història. Nico Williams es va endur l'MVP de la final.
Doncs aquesta història d'èxit de l'Atleti de Bilbao, a Sevilla hi havia 75.000 aficionats de l'Atlètic Club i la resta van quedar-se a Bilbao. Va haver-hi festa grossa que va poder seguir a la capital de Biscaia l'Arnau Mañé, que precisament hi era seguint les eleccions, Arnau.
Exacte, si el partit va ser llarg, la nit de celebració a Bilbao encara més. La ciutat estava tenyida de blanc i vermell, balcons engalanats, aparadors decorats amb l'escut de l'Atlètic, fins i tot els autobusos guarnits per l'ocasió i el rovell de l'ou de Bilbao, milers de persones celebrant el títol. les pantalles gegants repartides per Bilbao, els aficionats començaven la final amb un gerro d'aigua freda, segona part i pròrroga. I al final, quan veien les orelles al llop, la victòria als penals. Petards, bengales vermelles, bufandes a l'aire, emocions a flor de pell i moltes abraçades. Els més grans, recordant l'última copa ara fa 40 anys, i els més joves, com nens amb sabates noves. La Gavarra de l'Atlètic a punt per salpar dijous, celebració al Nervión.
Doncs, efectivament, a veure si podem veure aquestes imatges que poden ser històriques. Avui, evidentment, tota la premsa esportiva destaca la victòria de l'Atlètic de Bilbao. Mundo Deportivo titula amb un històric. L'Esport i l'AS coincideixen a destacar que els bascos han tornat a guanyar el títol 40 anys després, i d'altres com el Marca fan allò portada doble pàgina tipus pòster. La premsa esportiva està enlluernada per l'equip. El director de Mundo Deportivo, Santi Nolla, per exemple, destaca que el model de club és un exemple al món i aquesta copa un regal per la seva gent. La premsa generalista també lloa la victòria de l'equip. A La Vanguardia, Sergio Heredia parla de la copa com un racó pels romàntics, per la tradició, per aquell futbol que vam conèixer de criatures, quan un club petit podia accedir a un títol gran. Aquesta referència és al romanticisme, pels qui no estan tan avasats a la qüestió esportiva. És per recordar que l'Atlètic de Bilbao és un club on només hi juguen o jugadors bascos o navarresos que s'hagin format a l'Atlètic de Bilbao, i que per tant aquesta limitació que continua mantenint-se en el temps continua sent important, perquè en el món actual els fitxatges caríssims que venen de l'altra punta del món són el pa nostre de cada dia. En canvi, a l'Atlètic de Bilbao això no és així. També hi ha articles molt bonics que barregen els records familiars amb líders polítics. Eduardo Madina, l'exdiputat socialista, escriu un article tota pàgina al diari El País on parla de com la història del club s'ha forjat a través de transferències emocionals de pares a fills, d'avis a nets, que es mantenen intactes a més de 120 anys després, i celebra que amb els nostres avis a la memòria agafarem els nostres fills de la mà cap a la ria del Nervión per veure de nou aquella vella barcassa amb jugadors que, remarca, ja és una de les millors de la història del club. Medina, que parla de la celebració tradicional que l'Atlètic fa dels títols amb aquesta gavarra, amb aquesta barca a la ria de Bilbao, amb els jugadors pel Nervión, Quim.
Sí, que n'hem sentit a parlar cada vegada que l'Atlètic arriba a una final. De fet, és tradicional perquè fa 40 anys que va passar, però només hi ha dos precedents. Expliquem-ho bé, es tracta de fer un recorregut amb una barca, una gavarra es diu així, és una barca de càrrega que servia per transportar materials pesants de la indústria de la zona de la ria del Nervión i l'entorn de Bilbao, i que per primera vegada l'any 1983, després de guanyar la Lliga, doncs van celebrar-ho d'aquesta manera, navegant des de Getxo, on desemboca el riu Nervión, fins a la ciutat de Bilbao. Van repetir l'any següent, 1984, per celebrar el doblet Lliga i Copa. Diuen les cròniques de llavors que el 83 gairebé es va arribar, o va faltar-hi poc, 1 milió de persones als carrers i a l'entorn del riu per celebrar-ho o per no perdre-s'ho. Per molta gent de Bilbao, potser poc aficionada al futbol, sortia per veure-ho, i evidentment l'any següent encara es va fer més gran, diuen les cròniques de llavors, que es van superar el 1 milió de persones per veure la gavarra. Tot plegat ve del vers d'una cançó, una cançó que es diu Por el río Nervión, i que té un fragment que diu exactament: Por el río de Nervión bajaba una gavarra. I és que el 83 a l'Atlètic Club buscaven alguna manera especial de celebrar el títol, i se'ls va acudir copiar una celebració que ja havia fet molt abans un altre club de Bilbao, l'Acero Club de Olabeaga, que quan va guanyar el campionat d'Espanya de Sèrie B contra l'Osasuna l'any 1924, ja ho havia celebrat pujant jugadors i gent del club a una gavarra, amb molta menys gent i molta menys parafernàlia, però navegant Nervión avall per celebrar el títol. La gavarra que trauran dijous és una embarcació de 1960, s'han gastat 200.000 euros en arreglar-la, no ara, ja la tenien a punt per finals anteriors que no van guanyar, i s'ha de dir que hi va haver molt debat a Bilbao per les Supercopes de 2015 i 2021 que va guanyar l'Atlètic Club, sobre si la treien o no, però van considerar, això hi ha opinions per tots els gustos, jo crec que encertadament, que no era un triomf prou gran, que la gavarra havia de ser
per la Copa,
per Lliga o Copa, i en aquest cas dijous la recuperaran per aquest triomf a la Copa del Rei.
Recordem que malgrat aquests 40 anys de sequera de l'Atlètic de Bilbao amb la Copa del Rei, continua sent el segon equip que més copes té, amb darrere 24, només darrere del Barça, que en té 31. Per cert, al final, i l'altra qüestió, que és purament ja més enllà de la qüestió esportiva, al final va haver-hi xiulada a la final de la Copa del Rei l'himne espanyol, tot i que, com dèiem ahir, l'Atlètic, el club, havia demanat expressament als seus seguidors que no ho fessin, que no xiulessin l'himne.
Sí, aquesta vegada, però, hi va haver xiulets, però tot plegat, o almenys la xiulada en si, va ser força menys estrident que en altres finals en presència d'equips bascos, moltes del mateix Athletic Club i també del Barça. Així sonava en directe aquí a RAC1, al Superesports.
I això és l'himne d'Espanya, Dami. O no?
Sonant l'himne, sí, sí, home, i tant, és l'himne d'Espanya, sonant ara mateix a la Cartuja. Veig molts aficionats a l'Atlètic que animen a l'Atlètic, però hi ha una xiulada important també. Diria que no al nivell potser d'altres anys, però s'està xiulant. El que passa és que hi ha aficionats a l'Atlètic que el que estan fent és animar, però jo detecto una xiulada important també. No sé quin se us arriba a vosaltres.
Sí, una barreja així difícil de determinar ben bé què hi ha, però sí, els xiulets amb molta cridòria també dels aficionats de l'Atlètic Club que han optat de dir, doncs si no podem xiular, ens dedicarem a animar el nostre equip.
És interessant perquè se sentia una part de l'afició, crec que alguns comentaristes després van apuntar que era de l'afició del Mallorca, que feien el lo-lo-lo, sí, de seguiment de l'himne. Però vaja, se sentia clarament els xiulets, però no amb la intensitat, efectivament, d'altres edicions de la final de la Copa del Rei.
Sí, tot plegat era una barreja de soroll divers, xiulets, i també molts seguidors de l'Atlètic Club, com deien en Damià López i en Xavi Puig, van optar per fer cas a la crida del club a mitges. No xiular, però passar-se tota l'estona que sonava l'himne cridant Atlètic, Atlètic, de manera que no és una xiulada, però tampoc és allò callar...
Un suport.
Exacte, donar suport explícit a l'himne d'Espanya.
Gràcies, Quim.
Fins ara.
9 minuts i arribaran a 9:15 del matí. Doncs bé, aquesta final de la Copa del Rei, sobretot, i especialment la victòria de l'Atlètic de Bilbao, també té un efecte polític directe a la campanya electoral, perquè us recordeu que estem en campanya electoral a Euskadi, d'aquí a 15 dies són les eleccions. Si ahir els partits ja van evitar trepitjar i muntar actes a Biscaia, ara està per veure si pensen fer-ho els pròxims dies, perquè la gran celebració dalt de la Gavarra, com dèiem, no és fins dijous. També està per veure fins a quin punt volen submergir-se en aquesta febre esportiva que s'està vivint aquests dies a Euskadi amb la campanya electoral. De moment, ahir ja va fer campanya a Àlaba i Guipúscoa pel que fa a la presència de líders estatals. Va entrar en escena Pedro Sánchez, el president espanyol, que va passar a l'atac per deixar de volta i mitja a Alberto Núñez Feijóo, aprofitant que ell i tota la plana major del PP estaven a Madrid al casament del José Luis Martínez Almeida. De nou, amb l'enviat especial de RAC1 al País Basc, Arnau Mañé. Bon dia.
Bon dia, sí. Entre la final de Copa i el casament d'Almeida, ahir la campanya al País Basc vivia un parèntesis que Sánchez va aprofitar. D'entrada defensava un cop més l'estat per Palestina i retreia Feijóo que estés en contra de la memòria històrica.
Una derecha y una ultradereza que no se distinguen. Conforman gobiernos reaccionarios que pretenden reescribir la historia y equiparar a la democracia con la dictadura. Vamos a defender la dignidad de las víctimas del franquismo.
Conscient que a Madrid depèn de Bildu i el PNB, Sánchez no entra el cos a cos amb ells i ho fia tot a l'anti-PP, treu pit de la feina feta a la Moncloa i ataca la indecisió de Feijóo.
En política exterior, lo que diga Aznar. En derechos sociales, lo que mande Abascal. En corrupción, pues lo que dicte Ayuso. Con razón el señor Feijóo dice que sufrimos la peor derecha de la historia de la democracia.
I tot i que Sánchez evita mullar-se al País Basc, el seu candidat a l'Endecari, Eneko Andueza, li deixava clar davant dels seus morros.
Presidente, ¿se lo vuelves a decir tú o se lo digo yo?
Que no vamos a gobernar con Bildu, hombre, que no vamos a gobernar con Bildu.
Aquesta és, com a mínim, la promesa, res de res de pacte amb Bildu.
Gràcies, Arnau. De moment, el segon dia de campanya al País Basc, que estava marcat, com dèiem abans, pels símils futbolístics per part dels partits, especialment els nacionalistes, el PNB i Bildu, que són qui es disputen la victòria a Euskadi, es van desplaçar a Guipúscoa, feu de l'Esquerra Abertzale, on el candidat dels nacionalistes bascos i Imanol Pradales demanava novament la confiança dels seus votants perquè durant aquests anys en què han governat Euskadi, deia, s'ha viscut molt bé.
En Euskadi vivimos bien. Es fruto del trabajo y del esfuerzo de miles de mujeres y hombres que me sacan este país adelante como hormigas todos los días. Y es fruto del trabajo del Partido Nacionalista Vasco y que le ha llevado a Euskadi al bienestar que hoy tenemos, a una Euskadi abierta.
Sudar la camiseta, deia Pradales, i per la seva banda el candidat de Bildu, Pello Chandiano, va contradir Pradales. Creu que durant el govern del PNB els serveis públics no han estat a l'altura.
El statu quo que ha estado vigente durante tantos años, ese statu quo que los últimos años, muy especialmente, ha prevalecido una política cortoplacista, un matrimonio de conveniencia que ha ahogado las capacidades comunitarias de este país, que ha impedido avances en términos nacionales y en términos sociales, ha llegado a su fin.
Ochandiano, que va posar com a exemple la decadència del sistema de sanitat molt qüestionat els últims anys per l'augment de les llistes d'espera. 6 minuts i seran 9:15. I a tot això, en plana política, en aquest cas catalana, estem en precampanya aquí electoral. Carles Puigdemont li retreu a Pere Aragonès haver malbaratat, diu, la majoria independentista que el va fer president. Ho deia ahir des d'Elna, la Catalunya Nord, a la presentació de la candidatura de Junts pel 12 de maig i el primer gran acte del partit. Puigdemont va aprofitar aquesta primera ocasió per carregar tort i a dret contra Esquerra.
I avui el país, ho sabem tots, té un govern que ha perdut el nord, un govern desmortat. I sobretot ha estat incapaç d'una cosa que crec que hem de ser molt severs en el judici que li hem d'adreçar. Ha estat incapaç de reconstruir aquella majoria política i social que les urnes ens van donar per culminar el procés d'independència.
Com dèiem, això en un acte des del Rosselló, en què Junts va fer tota una exhibició de múscul. Segons el partit, fins allà s'hi van desplaçar més de 2.000 persones. Enviada especial de RAC1 a Elna, Laia Colomer, bon dia.
Bon dia, sí, un acte de presentació de les llistes de Junts per les eleccions al Parlament, però en el que Carles Puigdemont no va estalviar cap retret contra Esquerra, va acusar Aragonès d'haver malbaratat la majoria del 52% i de no haver culminat la independència. També va treure pit de les negociacions de Junts a l'Estat i es va reivindicar com l'únic candidat capaç de plantar-se.
Si per servir Catalunya cal ajudar un govern espanyol, hem demostrat que som capaços de fer-ho, però no a qualsevol preu. Però si per servir Catalunya hem de dir prou, nosaltres hem demostrat també que sabem dir prou. Això és el que nosaltres podem proposar, que cap dels altres candidats no està en condicions d'oferir.
Tot plegat, com dèiem, a la presentació d'una candidatura que va dir està pensada per l'endemà de les eleccions.
No hem fet una llista per sortir al pas i que tingui un bon resultat a les urnes, que el farem. Hi ha gent que amb això en fa prou. Podríem haver posat noms mediàtics i de gent molt famosa. Hem... No, perdoneu. No, de debò que no volia dir el que esteu pensant.
Per cert, que just abans de l'acte, el Consell Nacional de Junts, també a Elna, va ratificar les llistes per aclamació.
El que estan pensant tots és el mateix, suposo, la inclusió de Tomàs Molina a les candidatures, en aquest cas, de les eleccions europees. En tot cas, Esquerra també ahir va aprofitar per enviar dards cap a la Catalunya Nord. Pere Aragonès retreu als antics socis de Junts que ho fin tot el retorn de Puigdemont sense explicar com pensen gestionar el país. Els veu tan sotmesos al seu candidat com ho està el PSC a Pedro Sánchez.
Uns estan obsessionats en aquestes eleccions a no molestar la Moncloa. I els altres estan obsessionats només amb un objectiu personal, amb un retorn personal, que pot ser legítim, però això no dona resposta a les necessitats del país.
Aragonès, que ahir va tornar a insistir, com ho feia divendres des del món a RAC1, en la proposta d'un debat a tres amb Carles Puigdemont i amb Salvador Illa. I si el líder socialista no ho volia, si no fos possible, s'oferia també a fer un debat cara a cara amb cadascun d'ells. Salvador Illa ja va dir que no. En el cas de Carles Puigdemont i de Junts per Catalunya no han respost la petició que els hi feia el president de la Generalitat. Mentrestant, el PSC, aquestes últimes hores, ha estès la mà cap als possibles acords amb tots els partits, també cap a Puigdemont, per acords puntuals al Parlament, però en cap cas com a soci de govern. És a dir, Salvador Illa, al diari Opunes, negant la possibilitat d'un govern de sociovergència.
No solo no veo difícil, sino que incluso veo conveniente llegar a acuerdos en el arco parlamentario como los que hemos alcanzado en esta legislatura en materias que son de interés para el conjunto de la ciudadanía de Cataluña, no solo con Junts, sino con Esquerra, con los comuns, incluso con el Partido Popular. Podríamos llegar a acuerdos, ¿no? Lo que veo muy difícil es gobernar juntos.
I qui també parla de pactes és el líder del PP. En una entrevista al diari El Mundo, Alejandro Fernández diu que, després de l'experiència que van tenir a l'Ajuntament de Barcelona, no pensen donar cap tipus de suport al PSC per fer president Salvador Illa. És més, vol que Illa es retrati, diu, al Senat en la comissió d'investigació per la trama de les mascaretes del cas Coldo com a exministre de Sanitat. Per cert, qui també està cridat en aquesta comissió per declarar és l'actual ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, pels seus contactes amb Coldo García quan era president de les Canàries. Doncs avui Ángel Víctor Torres dona una entrevista al periòdico i diu que ell mai va trucar personalment Coldo i defensa que la compra de mascaretes durant la pandèmia es va gestionar de forma completament legal a través del Servei de Salut Autonòmic. D'aquí un minut seran 9:15. I un altre dels arguments també polítics del dia, i ho vam veure ahir en directe, el casament de l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, amb l'analista immobiliària Teresa Urquijo, vaja, membre també pròxima de la família reial espanyola, que va reunir ahir a Madrid, a part de l'aristocràcia i la reialesa espanyola, i la plana major, òbviament, del Partit Popular, i també una pila de grans noms del món de l'empresa. Un dels moments que han corregut més per les xarxes, més enllà de, en fi, de tota la vestimenta de tots els convidats, és el primer ball que va protagonitzar la parella per obrir la festa després del casament. Van trencar esquemes, en principi, ho diuen així algunes cròniques, no van ballar el tradicional vals, sinó que van ballar un xotis, fent servir la música de Madrid, 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 en el que va ser un homenatge, clar, a la ciutat. Us convidem a que aneu a buscar a les xarxes socials alguns dels vídeos d'Almeida i de la seva dona, de Teresa Urquijo, fent aquest ball del xotis. Entre els assistents ahir, com dèiem, hi havia el rei emèrit Joan Carles, les infantes Helena Cristina, així com dirigents històrics dels populars, també la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que es va endur una part important de la, en fi, del focus, perquè s'hi va presentar, molta gent es preguntava com hi aniria, i s'hi va presentar sense la seva parella Alberto González Amador, que és al centre del debat i de les crítiques socialistes i que està acusat de frau fiscal. Des de Madrid ho va seguir tot plegat Roger Parciba. Roger, bon dia.
Bon dia. Sí, Ayuso va preferir no esgarrar la boda de l'alcalde Almeida arribant de la mà de la seva parella i va optar per no propiciar una imatge que hagués sigut incòmoda no només per ella, sinó per Almeida i per tot el Partit Popular. Tot i això, Ayuso va ser de les polítiques més aclamades pels ciutadans que eren davant l'església. Entre els convidats a la boda, la plana major del Partit Popular, el d'ahir, amb Aznar al capdavant, i el d'avui, amb Feijó i bona part dels barons del partit. I si Ayuso va evitar la fotografia incòmoda, també la Casa Reial Espanyola va fer equilibris per culpa de la presència del rei emèrit. Joan Carles, arribat dels Emirats i convidat pel parentesc que té amb la família de la núvia, va anar a la cerimònia acompanyat de les infantes Cristina i Helena, però eren molt evidents les absències de la reina emèrita Sofia i dels reis Felip i Letícia. Al final, els clàssics crits de visca els nuvis a la sortida de l'església, petició que Martínez Almeida i Teresa Urquijo van correspondre amb dos petons a la galta.
Gràcies des de Madrid, Roger Parciba. Passen dos minuts de 8:45. Ahir vam parlar molt del temps i avui també toca fer-ho. Hola, Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia.
Ahir vam arribar, finalment, ens ho deies, en aquesta mera de divisió territorial que tenim des del punt de vista meteorològic entre la costa, el litoral, que és víctima de la boira baixa i, per tant, de temperatures més baixes, a diferència de l'interior, que ahir hi havia temperatures pràcticament d'estiu, vam arribar, finalment, als 30 graus ahir.
Vam arribar als 30 graus per primer cop aquest any, per primer cop aquest 2024, 30 clavats, 30 graus, quan faltaven pocs minuts per les 3 de la tarda, a Lleida, la capital del Segrià, un lloc clàssic d'aquesta temperatura més alta a Catalunya. Doncs en aquest punt es van superar ja per primer cop aquests 30 graus. Normalment cauen al maig, per tant s'ha avançat ben bé un mes i mig, tot i que el 2017 va ser l'any més primerenc en aquest sentit, és quan es va arribar per primera vegada més aviat, més ràpid al calendari, el 9 de març, per tant, hi ha hagut anys pitjor, podríem dir, però sens dubte aquest context de temperatures altes que encara ens acompanya avui i ha fet molta calor de dia i aquesta nit ha estat la primera nit tropical de la temporada. És allò que no es baixa dels 20 graus, però no ha passat a Barcelona, com molta gent pot pensar de dir, sempre expliquem que les grans ciutats és on hi ha aquesta calor acumulada de nit, s'ha produït a cotes més altes, al voltant dels 500-600 metres, a Margalef, al Priorat, per tant, terra endins, una mínima de 21.6 que ha marcat l'estació del Servei Meteorològic de Catalunya.
Missatge per la gent de Margalef i del Priorat, si heu tingut calor aquesta nit, que sapigueu que, efectivament, és que heu passat la primera nit tropical a dia 7 d'abril.
Sí.
Ha de continuar aquesta calor o no?
Ha de continuar, tot i que no tan exagerada. Avui ja comença a baixar una mica la temperatura en alçada, però encara context més aviat d'estiu que no pas de primavera, temperatures de juny, com si fossin pràcticament a Sant Joan, a l'interior del Pirineu, fàcilment altre cop 24, 25, 26 graus de màxima, creiem que ja no 30, potser 27, 28, cap al Pla de Lleida i l'interior de l'Ebre, en un dia de pols africana. És la notícia d'aquest diumenge, un cel molt tèrbol, ja el notem avui a moltes comarques. A mesura que avanci el dia encara ha d'augmentar més aquesta concentració de pols sahariana, és una entrada d'aire càlid acompanyada d'aquest desert del Sàhara en alçada, per tant, aquesta pols, aquesta sorra ens arriba, però per sort ja té les hores comptades. A partir de demà començaran a retirar-se i dimarts, dimecres recuperarem una situació normal, a més amb caiguda en picat de la temperatura. Tornarem de cop a l'abril, cauran 15 graus les temperatures al Pirineu, en res, en 24-36 hores, i aquí ho notarem a la costa, sobretot de cara a dimecres.
Pluja de cara a la setmana que ve?
Sí,
o no?
Demà, sí, demà alguns ruixats al Pirineu a últimes hores. Avui, si s'escapa alguna gota al Pirineu, compte, bruta de fang amb aquesta pols africana. I de cara a demà a últimes hores, més ruixats al Pirineu, nit de dilluns a dimarts, amb més ruixats també arribant cap a les comarques de la Catalunya Central i Girona, i serà dimarts migdia tarda quan podem tenir alguna tronada, alguna tamborinada en aquestes comarques, poca cosa.
Gràcies, Martí.
Fins ara.
Tot plegat mentre avui, com deia, encara la temperatura serà alta i caldrà tenir precaució en els entorns naturals. Ara mateix hi ha 6 comarques en perill alt o molt alt d'incendi. Estem a 7 d'abril, Perill alt o molt alt d'incendi. Això és nivell 2 de 3 al Pla Alfa. Terra Alta, Ribera d'Ebre, Priorat, Les Garrigues, la Conca de Barberà i l'Urgell. També hi ha 17 comarques més que estan en perill moderat o alt, per tant, molta precaució sobretot a les comarques del sud de Lleida, al voltant de la Serra del Montsant, les muntanyes de Prades i l'interior de les Terres de l'Ebre, que són, de fet, els punts del país que més preocupen ara mateix els agents rurals per la falta de precipitació dels últims dies. Per això el COS fa una crida a extremar avui, especialment la precaució, Judit Vila.
Sí, tot i que admeten que les pluges de les últimes setmanes serviran de coixí als boscos catalans pel que fa al perill d'incendi, els agents rurals demanen, això sí, no abaixar la guàrdia perquè, diuen, el risc continua sent alt. L'inspector en cap del COS, Antoni Mur, recorda a RAC1 que la majoria d'incendis estan provocats per l'activitat humana.
No com si fóssim a ple estiu, perquè efectivament la vegetació, sobretot la vegetació herbàcia, doncs està en millors condicions degut a aquestes dues pluges de les últimes setmanes, però cal recordar sempre, doncs, que 9 de cada 10 incendis a Catalunya doncs estan causats d'una o altra forma per l'activitat humana.
Pel que fa a l'estiu, Mur prefereix ser prudent, però admet que si no plou durant la primavera, la situació dels pròxims mesos pot ser especialment crítica.
Gràcies, Judit. En un cap de setmana de calor, com dèiem, que anticipa aquesta temporada de platja i d'estiu, de fet, hi ha una pila de gent que tenia previst anar a tocar mar i tocar aigua i banyar-se, tot i que s'han trobat probablement no només amb aquesta baixada de temperatures de la costa, sinó en un estat de les platges bastant desagradable en alguns punts, després, sobretot, que la setmana passada el temporal Nelson es mengés la sorra de moltes d'aquestes platges, cosa que ha obligat els ajuntaments a posar fil a l'agulla per trobar solucions a contrarrellotge. En parlarem avui en temps de tertúlia amb el director del Laboratori d'Enginyeria Marítima de la UPC, Agustín Sánchez Arcilla, un dels experts que més en sap sobre aquesta matèria a casa nostra. Li preguntarem sobre aquesta regressió de la línia de costa, perquè segons dades de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, que publica avui l'ACN, dues de cada tres platges, han patit una retirada des de l'any 56, un 35% han guanyat terreny al mar, sobretot a les àrees de Barcelona. En canvi, les comarques amb les platges més afectades són el Baix i l'Alt Empordà, un 70% del total. I ara que parlàvem de pluges amb el Martí, és evident que continuem passant per una situació de sequera extrema i que ha tingut altres conseqüències. Avui us n'anticipàvem en una zona del país i que us podem ampliar. La sequera ha reduït la població de senglars a diversos sectors de Catalunya. Segons ha pogut saber RAC1, el cas de Collserola, que us explicàvem ahir, no és l'únic on hi ha hagut una baixada clara del nombre d'exemplars de senglars en qüestió de mesos. Segons el Departament d'Acció Climàtica, en aquesta última temporada de caça, que va acabar diumenge passat, s'ha notat una reducció de la densitat de senglars tant al nord de les comarques de Girona com també a la Catalunya Central, i la Sagrera hi ha jugat un paper vital. Ho explicava RAC1 la secretària general de Boscos, Anna Sanitges.
És evident també que la sequera també hi ha tingut a veure. El fet que els senglars hagin trobat menys aliments al bosc i que alguns camps de conreu doncs, no hagin estat tan productius ha ajudat a que la seva capacitat reproductiva hagi estat també més baixa.
Això ho ha pogut verificar Acció Climàtica a través de les primeres dades que els han facilitat els caçadors i també gràcies a les empreses càrniques que comercialitzen la carn de senglar, Nil Sant Martí.
Encara no hi ha un balanç definitiu, però les xifres preliminars apunten cap aquí, i com a motius la sequera, però també l'augment de la caça amb la declaració d'emergència cinegètica de l'any passat. La Garrotxa és un dels punts on més s'ha notat la baixada d'exemplars. Per contra, a zones del litoral i el prelitoral, per exemple al massís de les Gavarres, s'hi han detectat més senglars i també més episodis conflictius. Segons Sanitges, tot apunta a un desplaçament d'una part dels senglars cap a zones on ha plogut més i sobretot on hi ha més menjar.
Aquells senglars que poden anar sobrealimentats criaran més i els que no menys. menys. Per tant, va relacionat. És veritat que si tinguessin molt aliment i gens d'aigua, doncs passaria el mateix, però és que va lligat i fan que tinguem aquest impacte positiu en el sentit que ens acostem més a l'equilibri de la població que busquem.
I on han augmentat els conflictes? Doncs on hi ha aigua o bé en zones urbanes. Destaquen municipis com ara Lloret i Tossa de Mar. Ara bé, per tenir el dibuix definitiu de la situació, amb dades desgranades per totes les comarques o massissos, caldrà esperar fins al maig.
5 minuts i 3 quarts de 9 del matí i parlant de qüestions mediambientals, la policia dels Països Baixos ha detingut Greta Thunberg durant una protesta ecologista que intentava tallar una carretera a l'Haia. Aquest és el moment en què la retiraven els policies. You're not alone, eren els crits no estàs sola que li feien la resta de manifestants. Ja corren per les xarxes les imatges de l'activista climàtica sent retinguda per les autoritats per la força, per tant la de la protesta. Va ser una concentració amb què amb prou feines hi havia un centenar de persones. No li hem preguntat al Martí Oliveres, però des del punt de vista ja no només meteorològic, sinó dels amants en general de la meteorologia, als Estats Units s'està desfermant l'eclipsimania, una bogeria per veure un eclipsi solar total que arriba demà i que travessarà l'Amèrica del Nord des de la costa oest de Mèxic fins al nord-est del Canadà. La Vanguardia avui, si voleu, és un d'aquells dies de mirar i remirar-s'ho, perquè li ha dedicat una d'aquelles infografies antològiques de doble pàgina. El diari parla de l'eclipsi més vist de la història, serà demà. De fet, només als Estats Units el sol quedarà completament ocult en una franja on hi viuen 32 milions de persones. És una franja on, a més, es desplaçaran una pila de ciutadans i hi ha turisme d'eclipsis. De fet, llegim al periòdico que les reserves de lloguer de vehicles s'han disparat fins a un 3.000% i les recerques d'allotjament fins a un 1.000%. Què és el que viuran tots aquests testimonis als Estats Units? Doncs bé, durant uns minuts podem veure com en ple dia es fa de nit, amb el sol completament ocult, apareixeran les estrelles fins i tot, i la temperatura baixarà bruscament. Però atenció, perquè aquí a Catalunya també ho podrem experimentar d'aquí a poc temps, i per partida doble. Si us voleu apuntar a l'agenda, tindrem un eclipsi de sol total el 12 d'agost del 2026 i que es tornarà a repetir el 2 d'agost del 2027. Un fenomen, per tant, històric, que bueno, d'aquí 2 anys ja en parlarem, perquè l'últim cop que es va veure un eclipsi de sol total a casa nostra va ser l'any 59 i l'anterior es remunta al 1905. Per tant, l'any 26 i 27 tindrem aquesta fortuna si ho podem gaudir i no fa mal temps, que aquesta seria la gran punyeta. 5 minuts, 4 i arribarem a 3 quarts de 9. Mentrestant, en plana internacional, avui fa exactament 6 mesos, mig any, que Hamas va atacar Israel i que es va desencadenar la guerra a la Franja de Gaza. Mig any després, el conflicte del Pròxim Orient, que continua enrocat, amb el risc cada cop més gran d'una guerra regional, amb una pila de víctimes, amb molta destrossa a l'espai, en el camp de joc, i amb els esforços diplomàtics en via morta. La possibilitat d'un alto el foc continua en un calaix. Les xifres continuen a l'alça, han deixat aquest conflicte 33.000 víctimes i més de 75.000 persones ferides, la majoria d'ells civils palestins. Avui aquest mig any de guerra de Gaza és el tema del dia a tota la premsa, que carrega especialment contra la gestió del conflicte que està fent el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu. Llegim a La Vanguardia que la victòria total que va prometre sobre Hamas sembla impossible, però també ha quedat en evidència la incapacitat de la comunitat internacional per pressionar-lo. O El Periòdico, que diu el propòsit inabastable de Netanyahu per persistir en l'aniquilació de Hamas ha portat Israel a una situació indefensable. I Samin Ahir, El País, que avisa que si la situació ja és esfereïdora, la que s'acosta podria ser realment terrorífica. Netanyahu és capaç de provocar una guerra regional per mantenir-se al poder. De fet, la situació, que cada cop sembla més insostenible, és a l'interior d'Israel, per al propi primer ministre. Ahir unes 100.000 persones, gran manifestació, es van sortir al carrer contra el govern de Netanyahu a Tel Aviv en la convocatòria més multitudinària dels últims mesos. És un dissabte més, però en aquest cas amb molta presència al carrer, unes 100.000 persones, com dèiem, demanant eleccions i la dimissió de Benjamin Netanyahu. Són unes protestes que van començar ja fa mesos els familiars dels segrestats de Hamas per reclamar l'alliberament dels 133 hostatges que encara hi ha a la franja, es calcula, però en les darreres setmanes han agafat un to molt dur contra la gestió del president, que cada cop està més sol, sobretot després de l'atac que va matar a 7 treballadors de l'ONG de José Andrés del World Central Kitchen i que ha fet trontollar fins i tot el suport dels Estats Units. Ara bé, tot i les advertències, Washington, de moment, continua sent el gran aliat polític i militar d'Israel, sobretot davant de l'amenaça de l'Iran, que no rebaixa el to contra Israel i dels Estats Units i els avisa que es penediran de l'atac de dilluns passat contra el consulat de Damasc a Síria. De fet, en les últimes hores, Teheran ha assegurat que la represàlia provocarà un dany màxim. Davant d'aquesta situació, ja fa hores que corren informacions sobre com la Casa Blanca i el govern d'Israel treballen a contrarrellotge per mirar d'anticipar-se a la possible ofensiva iraniana. Diuen que estan preparant per un atac significatiu que podria arribar en els pròxims 5 dies i que podria coincidir amb el final del mes del Ramadà. Pràcticament 3:15 del matí i encara en plan internacional, crisi diplomàtica important entre Mèxic i l'Equador després que agents de la policia equatoriana han entrat per la força a l'ambaixada de Mèxic a Quito i han detingut l'exvicepresident de l'Equador, Jorge Glass, que s'havia refugiat i que estava tramitant l'asil. Feia més de 3 mesos que Glass s'havia allotjat al país, imputat per malversar diners després del terratrèmol del 2016 durant les tasques de reconstrucció. Abans que l'imputessin, a més, havia estat 5 anys a la presó per 2 condemnes de suborn i d'associació il·lícita. Però el desembre, quan es va refugiar a l'ambaixada mexicana, encara no hi havia cap ordre de detenció cap a ella. Aurora Rodríguez.
Feia temps que l'exterior de l'ambaixada estava molt protegida, molt protegit per evitar irrupcions com la de les últimes hores, concretament des que el govern mexicà va anunciar la decisió de concedir asil polític a Glass. Un dels que va intentar impedir l'accés de la policia equatoriana va ser el ministre Roberto Canseco, cap de la Cancelleria de Mèxic a l'Equador, que ha explicat com la policia el va reduir perquè no evités l'entrada dels agents.
Traté de impedir que entraran como delincuentes. Allanaron la embajada de México en Ecuador. Totalmente inaceptable. Esto no puede ser.
El govern de l'Equador ha titllat l'exvicepresident de delinqüent i justifica la seva intervenció a l'ambaixada perquè té una sentència ferma. L'executiu apunta que cap delinqüent es pot autodenominar perseguit polític.
Doncs hi ha hagut una reacció molt important de les últimes hores de països de l'Amèrica Llatina rebutjant l'acció de l'Equador. El Brasil, l'Argentina, Xile, Uruguai, Cuba, per exemple, han condemnat la detenció irregular, consideren, de Jorge Glass en territori mexicà, perquè és, de fet és a la zona de, en aquest cas, de l'ambaixada. Nicaragua, però, encara ha anat més enllà i ha trencat directament relacions diplomàtiques amb l'Equador. En el dia que d'avui, de moment avui, fa també 30 anys, recordem un dels pitjors genocidis de la història. És el de Ruanda, on recordareu que va morir prop d'un milió de persones entre molt pocs dies, entre el 7 d'abril i l'1 de juliol del 94. Un enfrontament entre els Hutus, el grup ètnic majoritari del país, i els Tutsis, el poble minoritari afavorit pels antics colonitzadors belgues. Va ser un conflicte, Marina Arbós, amb imatges i episodis duríssims com mutilacions i violacions en massa.
Sí, en 100 dies es va eliminar entre el 20 i el 40% de la població de Ruanda i, a banda de l'extermini, es va desfermar un dels èxodes de refugiats més grans de la història. Les hostilitats van començar amb l'assassinat del dictador Hutu, quan un míssil va batre l'avió on viatjava. Tropes del bàndol Tutsi van prendre llavors el control del govern. La Sena ha parlat amb una supervivent del genocidi, la Jacqueline, que lamenta que des d'aleshores el món no hagi escarmentat.
As we commemorate the 30th anniversary.
Ara que commemorem el 30è aniversari, ens hem de preguntar si hem après la lliçó. Desgraciadament, veient el panorama global d'ara, molts diem que no. Queda molta feina per fer per tenir una comunitat internacional dedicada a combatre l'extremisme, l'odi i a intervenir.
Entre les principals víctimes del genocidi de Ruanda hi va haver menors i milers de dones que van patir abusos.
2 minuts per damunt de 3:15 del matí. Mentrestant, en plana de successos, han decretat presó provisional comunicada i sense fiança per l'home que va matar el seu fill de 5 anys i va deixar ferida greu la mare a Bellcaire d'Empordà. Aquest cas de violència vicària va passar dimecres, quan el detingut hauria atacat a ganivetades el menor i també hauria agredit la dona de 29 anys. Els Mossos d'Esquadra el van detenir al cap d'unes hores al Bons, al Baix Empordà. Recordeu que la parella estava en tràmits de separació, però no constava antecedents judicials de violència.
Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia, ara la causa queda oberta per assassinat i també per assassinat en grau de temptativa. Els dos delictes, a més, sumen els agreujants de gènere, acarnissament i parentiu. El detingut ja ha donat la seva versió. Després de ser detingut pels Mossos, va tornar a l'escena del crim i va reconèixer que anava armat amb una navalla.
I la justícia també ha decretat presó pel detingut per apallissar i deixar malferir de la seva parella a Cistella, a l'Alt Empordà.
Va passar el 3 de març, quan uns ciclistes que circulaven per la zona van sentir els crits d'auxili de la dona de 60 anys i van avisar al 112. Els Mossos d'Esquadra es van traslladar fins allà i van trobar la víctima amb signes de violència. A l'agressor, un home de 38 18 anys i amb múltiples antecedents, el van detenir pocs metres més enllà del lloc de l'agressió. El sistema d'emergències mèdiques va haver de traslladar la víctima en estat crític a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Ara el jutge manté la causa oberta per homicidi en grau de temptativa.
I encara pel que fa a la violència masclista, Lleida han quedat en llibertat sense mesures cautelars els responsables d'explotar un grup de dones perquè posessin denúncies falses de maltractament. La justícia ha obert una causa per delictes de salut pública i estafa processal contra els tres detinguts. I aquest matí passaran pel Via Lliure els actors Carlos Cuevas i Àngela Cervantes. Ho faran per parlar de l'obra Jauria, ara que parlàvem de violència masclista, l'obra de Jordi Casanovas, que s'ha estrenat aquesta setmana al Teatre Romea, que parla del cas de la Manada. De fet, recrea el judici de l'agressió que va passar a Pamplona el 2016 durant el Sant Fermín.
Casanovas ha escrit l'obra a partir de la transcripció del cas, que va marcar un abans i un després a la societat espanyola i que va redefinir conceptes com agressió sexual o violació i que va posar al centre la paraula consentiment. Jauria s'estarà a Barcelona 5 setmanes. Es tracta d'una nova versió de l'espectacle que es va estrenar originalment el 2019 a Madrid, dirigida per Miguel del Arco. A més de Cuevas i Cervantes, també són part del repartiment Artur Busquets, Francesc Cuellar, Quim Ávila i David Menéndez.
10 minuts i les 9. Mentrestant, el nombre de persones que formalitzen una relació de parella a través d'un notari s'ha disparat l'últim any a Catalunya. Segons dades a les quals ha tingut accés RAC1, l'any passat s'hi van inscriure més de 32.000 parelles, que són el doble que els anys anteriors, la majoria entre un ciutadà europeu i un altre d'un país de fora de la Unió. La clau de la via notarial, que funciona des del 2017, és que no és obligatori certificar ni convivència ni aportar detalls que verifiquin que la relació és real. Doncs bé, del total de parelles registrades l'any passat, un 93% va optar pel notari, no per les altres, en què cal acreditar que es viu al mateix habitatge o que es tenen fills en comú. Fons policials admeten a RAC1 que la laxitud del sistema català ha servit d'efecte crida des de tot l'estat espanyol perquè es creïn xarxes il·legals per fer-se parella i així poder aconseguir un permís de residència. Sense anar més lluny, el mes passat els Mossos i la policia espanyola van desarticular una banda a Figueres que havia cobrat a 70 persones estrangeres pels tràmits fraudulents i que havia aconseguit registrar un mínim de 24 parelles de fet fictícies, Nil.
La policia ha investigat centenars de casos el darrer any. Hi ha patrons clars, per exemple, de nascuts aquí que han establert parella de fet amb 10 persones diferents o d'altres que no tenen cap idioma en comú i amb prou feines es poden comunicar quan van al notari. Són situacions que, segons aquestes fonts, passen més a Catalunya perquè aquí no cal acreditar res. Des del Col·legi Notarial admeten que ara mateix no tenen eines per evitar que els donin gat per llebre. Ho explica RAC1 el seu degà, José Alberto Marín.
Només podem intervenir en els casos més evidents, quan veiem que això no pot ser i, per tant, no podem col·laborar en el frau. Però, clar, és molt difícil. No podem posar a la parella que ve una intervenció de telefònica per veure si realment són parella o no són parella. I limitar un dret per una sospita generalitzada de frau no es pot fer.
Per això els notaris veuen amb bons ulls establir períodes mínims de convivència d'un any, com es fa a les Balears o a Madrid, o que s'hagi de passar per un examen.
La qüestió del frau també es podria fer amb els matrimonis, malgrat l'interrogatori. O sigui que és veritat que si posen més controls, aquest interrogatori reduirà els casos de frau.
Casos, això sí que recalquen, que no són majoria i per això demanen que els canvis es facin pensant a no perjudicar els que es volen registrar perquè tenen una relació de debò.
Una dada que també reforça la tesi policial sobre l'ús interessat en alguns casos del registre de parelles, de fet són les sol·licituds de permisos de residència i de treball. Les peticions s'han triplicat des que es va obrir el registre de parelles, de fet el 2017. Han passat d'11.000 anuals a les més de 34.000 de l'any passat. I un parell de punts en plana de successos. Un motorista ha mort a la carretera local de Vilella Baixa, a la comarca del Priorat, després de sortir de la via i caure per un barranc. Va passar ahir al migdia, quan per causes encara desconegudes del veí de 55 anys, veí de Reus, de fet, va sortir de la carretera. L'accident va obligar a donar pas alternatiu a la via en tots dos sentits. Amb aquesta víctima hi han mort 30 persones en accidents de trànsit, de les quals 10 eren motoristes. I un treballador de les obres del metro de Barcelona ha quedat ferit mentre feia servir una grua en un pou de més de 70 metres de profunditat. Va passar ahir al matí a la línia 9, en el tram de les obres més pròxim a l'Hospital de Sant Pau. El van rescatar els bombers de la ciutat. Fins allà s'hi van desplaçar 4 dotacions i 2 ambulàncies. A l'home el van traslladar fins l'hospital en estat menys greu. I en plana de salut, Barcelona acollirà avui a 11:45 del migdia a la plaça Urquinaona una manifestació per defensar la salut pública. El lema és no a la privatització de la sanitat pública, la salut per sobre del negoci. És una protesta que coincideix amb el Dia Mundial pel Dret a la Salut. La Marea Blanca, la Marea Pensionista i diverses entitats veïnals reclamen que s'inverteixin més recursos i s'incorporin més professionals a la salut pública. També que redueixin les llistes d'espera a l'atenció primària, que poden arribar a ser de fins a 15 dies, Bàrbara Padilla.
Els organitzadors
treballadors denuncien que falten 3.000 professionals a l'atenció primària. Això fa que, per veure el metge de capçalera, l'espera sigui d'entre 6 i 15 dies. Ho explica RAC1 Conxita Rivera, portaveu de la Marea Pensionista a Catalunya.
Hay más listas de espera, sobre todo la atención primaria. Hay sitios que se demoran 6, 7, 8 e incluso hasta 15 días para que te atienda el médico de cabecera, con lo cual terminas en urgencia. Las urgencias se colapsan.
Pel que fa a les llistes d'espera per fer-se proves a la salut pública, ara són d'entre 3 i 6 mesos, segons Rivera. Des del Sindicat d'Infermeres de Catalunya donen suport a la protesta i denuncien la manca de professionals. En parla RAC1 la seva presidenta, Núria Guirado.
Tenim una manca de professionals molt grossa. Si no hi ha la mà d'obra, tens moltes màquines perquè ningú sap fer servir, que no es poden fer servir perquè no hi ha ningú que hi hagi al darrere.
Segons l'Organització Mundial de la Salut, el pressupost per la salut pública hauria de ser del 25%. A Catalunya és del 16%.
6 minuts i les 9 del matí i encara en plana de salut, després de l'aprovació divendres del pla antitabac del govern d'Espanya, atenció amb aquesta dada, els fumadors passius de les terrasses, és el que no estan fumant però que estan al costat d'algú que fuma, absorbeixen el 90% dels contaminants de les cigarretes. Ho explicava ahir al Via Lliure l'exsecretari de Salut Pública, vicepresident de la Societat de Salut Pública de Catalunya i les Balears, Joan Guix, que va alertar que en aquests espais no hi corre prou l'aire i és per això que és partidari de prohibir fumar a les terrasses, qüestió que no s'explicita en aquest pla antitabac.
Joan Guix demana al govern espanyol fer un pas més i que el pla antitabac no torni a quedar oblidat en un calaix. Defensa que per solucionar un problema com el tabaquisme no s'hi valen les mitges tintes. En una entrevista al Via Lliure, l'exsecretari de Salut Pública explicava les mesures clau per reduir el nombre de fumadors.
Increment del preu del tabac. Pensem que aquí a l'estat espanyol tenim un dels preus més baixos d'Europa, que desapareguin les marques, de tal forma que no pugui haver-hi aquest aspecte tan publicitari. La tercera gran mesura és l'equiparar els productes relacionats amb el tabac directament. Estic parlant dels vaporejadors i estic parlant del tabac escalfat.
Guix també alerta que prop del 60% dels infants de 12 anys han tingut alguna mena de contacte amb els vapejadors o amb el tabac escalfat.
5 minuts i arribarem a les 9 del matí. De seguida, la cultura i l'agenda cultural del dia.
Has deixat de prendre llet perquè et causa malestar? A Ametller Origen recuperem la llet fresca amb proteïna A2 que bevien els nostres avis. La llet llet d'Ametller Origen és vintage, però mola perquè és, segons diversos estudis, naturalment més digerible.
Descobreix la nova gamma de llet fresca i iogurts llet llet, així com els seus beneficis a lletllet.cat.
¿Que por qué soy un pluser? Porque exijo transparencia. Y en un clic puedo comprobar todas las revisiones del coche y el informe de tráfico al instante. En Ocasión Plus tienen un taller en cada centro para dar un servicio más cercano y directo. En Ocasión Plus aciertas seguro. Tienes 15 días o 1000 kilómetros de prueba. Ocasión
Plus. El teu jardí necessita un canvi? Ara ja saps que està prohibit regar. Mantenir una gespa verda i saludable és quasi impossible.
A New Garden són instal·ladors de gespa artificial reciclada, ecofriendly i d'alta qualitat. Gaudeix d'un jardí sempre verd i sostenible. Contacta ara a newgarden.com, niugarden.com o truca al 937 37 37 33.
New Garden, la gespa artificial reciclada que mereix la teva llar.
Ningú no en sap més d'idiotes que Quim Monzó. Celebra Sant Jordi amb Quim Monzó i el seu llibre Ments Preclares, el llibre dels idiotes. Un repertori de la idiotesa contemporània. En porta tal per només 16,95 €. El trobaràs ja a les llibreries i a partir del dissabte 13 al quiosc, amb La Vanguardia.
Ja és aquí la gran gala dels Premis Drac.
I és el moment de reconèixer la tasca d'aquells i aquelles que contribueixen a construir un món més inclusiu i sostenible.
El dimarts 9 d'abril, al Palau de Congressos de Barcelona,
CaixaBank es torna a sumar a la celebració dels Premis Drac, perquè CaixaBank és a prop de les persones per tot allò que importa.
3 minuts i arribarem a les 9 del matí en plana cultural. La saga Blackwater, potser ho heu vist aquests dies o l'heu llegit, ja és un dels fenòmens editorials d'aquest Sant Jordi. Són 6 novel·les del nord-americà Michael McDowell, que va morir fa 25 anys, que es van publicar per primer cop als Estats Units gairebé fa 40, a un ritme seriat, gairebé com les sèries de televisió, un cada mes, una novel·la cada mes, i que molts països van passar desapercebudes fins ara. A Itàlia i França se n'han venut més de 2 milions d'exemplars, i també a Catalunya, Espanya, la publica la barcelonina Blacky Books. L'editorial l'està traient cada 15 dies i està preparant la Diada amb unes xifres espectaculars. N'ha fet una tirada de més de 400.000 exemplars en català i en castellà. En parlava ja al Via Lliure l'editor de Blacky Books, Jan Martí.
es va inventar aquesta novel·la que ja havia pensat en que la gent el llegís molt seguit. La curva narrativa de cada novel·la, la manera en què està pensada el consum d'aquesta novel·la, és, descobreixes que és com la d'una sèrie d'una temporada de Succession, per exemple, d'una sèrie d'HBO. Recupera els fulletons del segle XIX i és un autèntic visionari de l'èxit de les sèries d'avui.
Blackwater, que és una història bàsicament de misteri i de terror que passa en un poble d'Alabama i, en certa manera, cada llibre és un capítol i que es publica a casa nostra cada 15 dies. De fet, l'última es llançarà el dia 17 d'abril a les portes de Sant Jordi. Encara en plena cultural, Ernesto Urtasun, el ministre de Cultura, ha sortit en defensa de Muixca després de les polèmiques declaracions de la cantant sobre el català. El ministre de Cultura diu avui en una entrevista al diari Ara que l'artista fa molt més per la llengua que moltes persones que tenen visions puristes de l'idioma.
Català és de tots, i la cultura catalana la fem entre tots i totes, no? Això és molt important, no? La fa Estopa, la fa Manel i la fa Muixca, no? I per tant vull insistir, jo crec que Muixca fa molt més per la cultura catalana que alguns d'aquests talibans que la critiquen, no? I amb això sí que vull ser clar, perquè em sembla important, igual que Alís, que en el seu dia va ser criticat, jo això sí que vull manifestar tot el meu suport a aquestes persones que són un orgull per la cultura catalana.
La Irma Farelo, la Muixca, germana de Bat Gyal, la filla d'Eduard Farelo, recordem, va dir en un podcast que a vegades la defensa aferrissada del català perjudica la llengua. Però vaja, és un fragment tret de context sense escoltar el conjunt de l'entrevista. Li retreia que sovint els catalans són una mica agressius amb l'ús que es fa del català. Són declaracions que es van fer viral, sobretot després que la cantant va publicar la cançó Sexe Sexy amb la seva germana Bat Gyal. Per cert, han coincidit les dues plegades a les últimes dues nits a Madrid. Aquesta nit Bat Gyal